Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Avui estem ja a dijous. El dia porta per nom 16 de març del 2023, en una jornada que comença amb el cel totalment serè, però amb la presència d'algunes boires i boirines. Per tant, circuleu amb precaució allà on us trobeu. Neus de Cint de nou, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Mapa de temperatures ara mateix.
Doncs ens llevem avui amb 4 graus a Olot, a Sant Feliu de Pallerols i Anglès. En tenen 3 a la Vall d'en Bas i a Mieres, 2 a Vic, 1 a Ripoll a Vall de Núria, 0 a Ribes de Freser i a Das, 5 a Castellfollit de la Roca i a Santa Pau, n'hi ha 6 a Girona i es lleven amb 7 graus a Banyoles i a Figueres.
Ens acostem al cap de setmana. Quina és la previsió que ens espera, Dani Ramírez?
Avui, com ahir, farà una mica de fred al matí amb alguna glaçada tímida, feble, al voltant de 0 graus a l'interior, tant Osona com la Garrotxa. Ahir a Olot vam arribar a 0 de mínima, màxima 18. Orís es va arribar a 19 i també es va arribar a 19, per exemple, a Ripoll. Però destaquem a Montesquiu, aquí es va arribar a 20 graus de temperatura màxima. Bé, avui doncs aquesta temperatura contrastada de dia s'estarà bé, fins i tot pot pujar un parell de graus al termòmetre, per tant màximes més valors al voltant d'aquests 20-22 graus fins i tot, amb un dia completament serè, pràcticament no hi haurà núvols. Potser al matí, boirines, algun banc de boira a la costa, al prelitoral, amb algun núvol baix, poc important. I bé, sembla que divendres el dia serà variable, mig ennuvolat, potser més núvols a la tarda i al vespre cap a la costa i al prelitoral, i la temperatura en tendència a pujar, una mica de vent de garbí, vent de sud-oest que pot ser moderat a la Costa Brava, i la temperatura també seguirà pujant. És possible que dissabte a la tarda hi hagi alguna gotellada, poca cosa, també diumenge algun xàfec al Pirineu, però vaja, el cap de setmana la temperatura serà suau de dia, fresca de nit, no gaire freda, i destaquem aquesta petita mini possibilitat d'algun xàfec molt aïllat. Peixos is ma dum dum dum, peixos is ma dum dum
dum, peixos is ma dum dum dum, qualitat. Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa. Peixos Isma! Són les 7 del matí amb 3 minuts, títoles del dia. L'Ajuntament de les Preses està dolgut amb territori per no haver acceptat la seva proposta per la variant.
Es centrava en la rotonda que havia d'unir la Pinya amb Olot. Des del consistori volien que no es projectés per la banda del Fluvià. L'alcalde de les Preses, Pere Vila, ha explicat a l'alcalde Respon d'Olot Televisió que s'ha pensat poc en les masies, persones i bestiar que pot haver-hi en aquest tram.
Bé, no ha arribat a bon port. Estem... Aquí sí que estem una mica dolguts perquè es manté el que hi ha en l'estudi informatiu, perquè jo crec que ha faltat una mica de sensibilitat, a part de lo que és mediambiental i acústic i de visió i tot plegat, i ha faltat una mica de sensibilitat amb el tema de persones, masies.
De les al·legacions presentades al projecte de la variant, 78 estaven vinculades amb la zona de les Preses. Avui també parlarem en matèria social de que més de 300 persones han utilitzat el programa Apropa Cultura. Això durant el 2022, Neus, en què consisteix la iniciativa?
Doncs vol oferir activitats culturals a persones en risc d'exclusió social. El Teatre Principal, la Sala Turín i els museus són alguns dels equipaments que ofereixen aquest servei que any rere any segueix evolucionant.
El director d'Olot Cultura és Ricard Sargatal.
I la gràcia del projecte és que provem la cultura a aquests col·lectius, però que aquests col·lectius, un cop són a l'activitat cultural, no estan separats en un lloc a part, o són les entrades més barates, o els pots identificar, sinó que aquests col·lectius formen part del públic normal, i tu, si ets un espectador d'aquell espectacle, no saps ni tan sols que entre el públic hi ha persones que hi han accedit amb uns descomptes molt més especials o amb un acompanyament que se'ls fa perquè puguin entendre o gaudir encara més d'aquella activitat cultural.
En matèria electoral, Junts és, per ara, l'única candidatura que es presenta a les eleccions municipals de la Vall de Bianya.
Santi Reixac continuarà encapçalant la llista amb l'objectiu d'encetar la quarta legislatura com a cara visible de l'Ajuntament. El grup està format per 9 membres que representen tots els nuclis del poble, des de Llocalou, La Canya i Hostalnou de Bianya.
Santi Reixac explica alguns dels projectes de cara al futur.
Tenim ara projectes nous a sobre la taula, que és remodelar tot el que són els serveis del nucli de La Canya, del nucli de Llocalou. A Hostalnou ja ho hem fet, aquesta intervenció, i mirem llavors el tema que tenim molt principal, també és el tema camins, tema camins. El tema que tenim doncs, a CatSec, tenim moltes valls i tenim molt de camins i hem d'anar lluitant per això. Per això que el projecte principal és dir què farem. Doncs irem fent el que anem fent fins ara i anar fent el dia a dia i estar al costat de la gent.
Són les 7 del matí amb 5 minuts. Avui també anirem fins al barri dels Desemparats perquè en Tavi Algaró i l'Àngel Rigall estan elaborant una nova figura, aquest cop una gegantona, precisament del barri dels Desemparats.
Sí, que és una dimònia, concretament. De mica en mica es van apropant a la setantena de figures de la faràndula realitzades, però ells mateixos asseguren que cada cop els demanen més restauracions i arranjaments.
Portem fet 66, més o menys, de peces, també fora d'Olot, però sí, sembla que aquest any, diguem, és l'últim. Ja, mira, l'últim barri que quedava era el Desemparat, doncs bueno, surt un altre encàrrec d'una altra entitat i cada any surt algú que necessita tenir la seva figura de faràndula.
Sentirem l'Àngel Regall i en Tavi Algaró a l'informatiu que ara mateix comença, el dia en què també parlem d'esports. I d'hoquei més concretament i per partida doble perquè l'hoquei Olot vol repetir una nova temporada a la categoria de plata.
Si aquest dissabte els olotins guanyen el Cerdanyola o igualen el resultat de l'Oviedo, seran equip de l'hoquei Lliga Plata la temporada vinent. Els olotins reben un Cerdanyola llançat en aquesta segona volta i que ja va guanyar els de García i Piera la primera. Aquest dissabte l'hoquei Olot recupera Niol Mangas per un partit que jugarà a les 7 de la tarda, mitja hora abans com sempre de l'horari habitual.
I en Jordi García, com ho veu?
Com més partits ho guanyem i menys partits, menys punts ens deixem escapar aquí a casa, doncs millor. Per tant, sí que seria ideal certificar ja la salvació, estar tranquil, jugar més tranquils, intentar fer coses noves i intentar ja començar a evolucionar també una mica més perquè després ja estarem més tranquils.
I ja que parlem de l'hoquei, festa grossa l'hoquei Olotí a les portes d'assegurar aquesta permanència perquè el club i l'afició han organitzat una sèrie d'activitats aquest dissabte, com ara un dinar de germanor, una passejada pels carrers d'Olot o un concert, entre altres propostes.
És precisament per aquesta diada que el partit contra el Cerdanyola no jugarà a l'hora habitual, sinó que començarà a les 7 de la tarda.
Un dels fundadors dels Senglars, una de les entitats organitzadores d'aquesta iniciativa, és l'Adrià Plana.
És la nostra manera que tenim d'agrair a l'hoquei Olot doncs tot el que ha pogut fer per nosaltres, que estem molt, molt i molt satisfets. Des dels Senglars teníem clar que volíem que aquest dia fos especial, no només per la gent doncs, que està a les grades animant a l'equip, sinó també doncs, per famílies que puguin formar part de l'hoquei Olot. I això, organitzem doncs, una mica un dinar popular, un dinar de germanor.
I després d'un any, la bona acollida que ha tingut la volta a peu a la Garrotxa arriba la seva versió en bicicleta. Es tracta del primer producte turístic de la comarca estructurat en etapes per fer precisament en BTT.
S'ha adaptat al traçat original per aconseguir més de 200 quilòmetres ciclables que es poden fer en 11 parts. Els seus impulsors, Maria Àngels Noguer i Fermí García, ja han anunciat que estan preparant una altra guia cicloturística totalment pensada per fer en bicicleta.
De casualitat me'ls vaig trobar i em van comentar que al cap de dos dies presentaven aquesta guia de la volta a peu a la Garrotxa. La meva primera pregunta, evidentment, va ser, es pot fer en BTT? I ells dos es van fer una miradeta i van dir, bueno, no ho sé, es podria mirar. I, bueno, total, que vaig anar a la presentació, vaig comprar la guia, vaig arribar a casa i llavors ja tot va començar a funcionar.
Aquestes dues propostes de la guia a peu i en bicicleta s'inclouen els productes de senderisme i cicloturisme que ofereix Turisme Garrotxa. És l'actualitat que us explicarem des d'ara mateix a l'antena de Ràdio Olot, aquí als 5 minuts més, mig quart de 8. De seguida anem al trànsit.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
I a aquesta hora del matí ens preocupem pel trànsit. Anem a la Policia Municipal d'Olot. Endavant, bon dia i bona hora.
Bon dia des de la Policia Municipal. Per avui està previst un augment de la circulació a les hores punta i a les entrades i sortides dels col·legis. Avui, de carrers tallats, tindrem de manera puntual el carrer Verge de Fàtima en Josep de Calassany, això des de les 8 del matí fins a l'1 del migdia. El carrer Proa, el primer tram, des de les 9 del matí fins a les 5 de la tarda. Recordar també que continuen pintant a l'Avinguda Girona, que això ho fan des de les 10 del vespre fins a les 6 del matí. De discos de prohibit estacionar en tindrem a l'Avinguda Pere Badosa a la part final, des de les 8 del matí fins a les 7 de la tarda. El Verge de Fàtima en Josep de Calassany, des de les 8 del matí fins a les 3 del migdia. Llavors en tindrem també el carrer Berga i Boada davant del número 11, des de les 2 del migdia fins a les 6 de la tarda. I el carrer Hondures davant del número 16, des de les 2 del migdia a les 6 de la tarda. Aprofitem la vinentesa per fer un recordatori de la prohibició d'estacionar-nos a les parades del TPO. El que per nosaltres són 2 minuts, pels conductors i usuaris del TPO, és un greu perjudici. Pensin que si el TPO no es pot parar a la seva parada i ho ha de fer en el carril de circulació, posen en perill els usuaris del TPO i els altres usuaris de la via. Intentem entre tots fer una circulació més fluida i mirant per un bé comú. Això és tot des de la Policia Municipal. Que tinguin molt bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monaver, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Entrem en matèria. Les infraestructures marquen el pols de l'actualitat informativa d'aquest dia d'avui. L'Ajuntament de les Preses ha estat dolgut en territori per no haver acceptat la seva proposta de la variant.
Es centrava en la rotonda que havia d'unir la Pinya a Olot. Des del consistori volien que no es projectés per la banda del Fluvià. L'alcalde de les Preses, Pere Vila, ha explicat a l'alcalde Respon d'Olot Televisió que s'ha pensat poc en les masies, persones i bestiar que pot haver-hi en aquest tram.
Ens ho explica en Roger Isern.
Les Preses és un dels municipis afectats per la construcció de la futura variant, que té el principal objectiu de desviar el trànsit que actualment circula per l'interior d'Olot i les Preses per fora d'aquestes zones urbanes. Després de la resolució de les al·legacions, l'Ajuntament de les Preses no les té totes. Una de les coses que no ha agradat gens a l'equip de govern de les Preses ha estat que no es tingués en compte la seva petició de fer passar el traçat per la banda contrària al riu Fluvià. Segons l'alcalde, això evitaria molèsties a la gent que viu en aquell entorn ple de masies. A més, també consideren que l'impacte ambiental seria menor. L'alcalde de les Preses, Pere Vila, reconeix que estan decebuts amb el Departament de Territori.
Bé, no ha arribat a bon port. Estem aquí sí que estem una mica dolguts perquè es manté el que hi ha en l'estudi informatiu, perquè jo crec que ha faltat una mica de sensibilitat a part de lo que és mediambiental i acústic i de visió i tot plegat, i ha faltat una mica de sensibilitat amb el tema de persones, masies.
Per la banda positiva, l'equip de govern del municipi ha vist que el que sí serà realitat és la rotonda de la Corilla de Xanacs, una al·legació que s'havia fet per tal de minimitzar el risc en una zona que pels vehicles que venen d'Olot significa un gir a l'esquerra enmig d'una recta de més d'un quilòmetre.
I home, ja tenim una cruïlla que també per temes, diríem, lúdics i de passeig, com és l'àrea recreativa de Xanacs, també és una cruïlla molt important, que principalment venint d'Olot és un gir a l'esquerra, amb una recta llarga. Per tant, fem la rotonda aquí en comptes de fer-la, és a dir, reculem-la cap a... també, endavant.
De les al·legacions presentades al projecte de la variant, 78 estaven relacionades amb la zona de les Preses. Segons Vila, la majoria han tingut un resultat positiu i el que més destaca és que s'hagi aprovat definitivament l'estudi informatiu.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Anem a les eleccions municipals. Junts és, per ara, l'única candidatura que es presenta a les eleccions municipals a la Vall de Bianya.
Santi i Reixac continuaran encapçalant la llista amb l'objectiu d'encetar la quarta legislatura com a cara visible de l'Ajuntament. El grup està format per 9 membres que representen tots els nuclis del poble, des de Llocalou, La Canya, passant per Hostalnou de Bianya.
Ens ho explica en Guillem Guardiola.
L'actual alcalde del poble, Santi Reixac, tornarà a encapçalar la candidatura de Junts a la Vall de Bianya en les pròximes eleccions municipals del 28 de maig. Els 9 membres de la llista representaran tots els nuclis del poble. Reixac, que també és actualment el president del Consell Comarcal de la Garrotxa, defineix d'aquesta manera la seva candidatura.
Hi haurà 3 persones que canviaran, les altres són tots els mateixos, gent amb ganes de fer projectes per la Vall de Bianya, amb ganes de fer coses per tirar-ho endavant, i de veritat doncs, que bueno, tornem a estar il·lusionats doncs, perquè es pugui tornar a tirar endavant doncs, aquesta candidatura si tenim el recolzament del nostre poble.
Reixac també ha avançat que la intenció de la seva llista és aplicar una política continuista de la feina que ha fet l'equip de govern en els darrers anys.
Tenim ara projectes nous a sobre la taula, que és remodelar tot el que són els serveis doncs, del nucli de la Canya, del nucli de Llocalou. A Hostalnou ja ho hem fet, aquesta intervenció, i mirem doncs, llavors el tema que tenim molt principal, també és el tema camins. El tema que tenim doncs, a Catsec, tenim moltes valls i tenim molt de camins i hem d'anar lluitant per això. Per això que el projecte principal és dir què farem. Doncs irem fent el que anem fent fins ara i anar fent el dia a dia i estar al costat de la gent.
A les eleccions municipals del 2019, la candidatura de Santi Reixac va obtenir el suport de més del 93% de l'electorat. En aquesta ocasió, ara per ara, la candidatura de Junts tampoc tindrà competència.
Parlem ara de cultura, perquè més de 300 persones han utilitzat el programa Apropa Cultura d'Olot durant el 2022. En què consisteix?
Doncs la iniciativa vol oferir activitats culturals a persones amb risc d'exclusió social. El Teatre Principal, la Sala Turín i els museus són alguns dels equipaments que ofereixen aquest servei que, any rere any, segueix evolucionant.
Ens ho explica l'Aniel Puigbert.
El 2006 es va fundar el programa Apropa Cultura en alguns punts de Catalunya. Ara, 17 anys després, el projecte ja està consolidat i compta amb més de 200 equipaments culturals, amb una varietat de més de 2.000 activitats. Aquest projecte té la voluntat de millorar la vida de les persones que es troben en una situació de vulnerabilitat. A Olot, durant el 2022, un total de 305 persones han pogut assistir a un espectacle cultural, ja sigui al Teatre Principal o bé a la Sala Turín. El director d'Olot Cultura, Ricard Sargatal, explica la importància de seguir amb aquest programa.
Apropa Cultura és un projecte que va néixer de forma molt petita i que ha anat creixent i que veiem amb la tendència dels diferents anys que va creixent de forma ràpida perquè és un producte que atrau molt.
Apropa Olot, impulsat per Olot Cultura, està dirigit a persones amb discapacitat intel·lectual o física de l'àmbit de la salut mental o també gent amb addiccions. Per accedir-hi han de formar part d'institucions com Càritas Garrotxa, La Fageda, l'Esplai Garbuix, Creu Roja Olot o el Consorci d'Acció Social, entre d'altres. Sargatal explica la singularitat del projecte.
I la gràcia del projecte és que aprovem la cultura a aquests col·lectius, però que aquests col·lectius, un cop són a l'activitat cultural, no estan separats en un lloc a part, o són les entrades més barates, o els pots identificar, sinó que aquests col·lectius formen part del públic normal i tu, si ets un espectador d'aquell espectacle, no saps ni tan sols que entre el públic hi ha persones que hi han accedit doncs, amb uns descomptes molt més especials o amb un acompanyament que se'ls fa perquè puguin entendre o gaudir encara més d'aquella activitat cultural.
Totes les persones que es poden adherir al programa Apropa Cultura tenen a la seva disposició una sèrie d'entrades a un preu de només 3 euros per assistir als esdeveniments culturals de la ciutat.
La cultura pot ser motiu de turisme i també ho pot ser l'esport. Perquè després d'un any i la bona acollida que ha tingut, la volta a peu a la Garrotxa arriba a la seva versió en bicicleta. Es tracta del primer producte turístic a la comarca, estructurat en etapes per fer amb BTT.
S'ha adaptat al traçat original per aconseguir més de 200 quilòmetres ciclables que es poden fer en 11 parts. Els seus impulsors, Maria Àngels Noguer i Fermí García, ja han anunciat que estan preparant una altra guia cicloturística totalment pensada per fer en bicicleta.
Pere Ubach.
Fa un any, Turisme Garrotxa i Itinerària, amb la col·laboració d'Anna Plana i Sergi Romero, presentaven la volta a peu de la Garrotxa. Aquesta guia va néixer amb la voluntat de fomentar el turisme sostenible i l'entorn natural del qual disposa la comarca. Ara, Maria Àngels Noguer i Fermí García, dos garrotxins aficionats a la bicicleta, presenten una versió de la guia adaptada a la BTT.
De casualitat me'ls vaig trobar i em van comentar que al cap de 2 dies presentaven aquesta guia de la volta a peu a la Garrotxa. La meva primera pregunta, evidentment, va ser: es pot fer en BTT? I ells dos es van fer una miradeta i van dir, bueno, no ho sé, es podria mirar. I, bueno, total, que vaig anar a la presentació, vaig comprar la guia, Vaig arribar a casa i llavors ja tot va començar a funcionar.
Els impulsors de la Volta a peu de la Garrotxa en BTT afirmen que hi ha algun canvi en el traçat, però que manté l'essència de la ruta original. Asseguren que el 90% de l'itinerari és el mateix i que quan hi hagi algun canvi, els ciclistes es trobaran amb un senyal informatiu amb la referència al tanto betetista, que els indicarà si s'han de desviar o baixar de la bicicleta. Han aconseguit obtenir un recorregut de 207 quilòmetres ciclables amb un desnivell positiu de gairebé 5.000 metres acumulats. En la presentació de la guia, Noguer ha avançat que estan treballant en una altra guia, pensada des d'un inici per realitzar bicicletes de muntanya.
Com que no ens cansem d'anar en bicicleta, pues estem preparant una versió més cicloturística. Aquesta versió cicloturística està pensada perquè es pugui fer en qualsevol tipus de bicicleta, excepte carretera. És a dir, que si tu no arribes a un punt és perquè tu no pots, no perquè la pista no et permeti pedalar.
Aquestes dues propostes de la guia, a peu i en bicicleta, s'inclouen els productes de senderisme i cicloturisme que ofereix Turisme Garrotxa. En les dues versions es pot fer ús del passaport de la Volta a peu de la Garrotxa perquè un cop completada els usuaris obtinguin un certificat i un obsequi. De moment, més de 200 persones ja han realitzat alguna de les etapes de la Volta a peu de la Garrotxa.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
Avui un petit homenatge a dos grans artistes de casa nostra en l'àmbit més cultural. Estem parlant de Tavi Algueró i Àngel Regall, que estan elaborant una nova figura. És una gegantona i anirà destinada al barri dels Desemparats. I, de fet, serà una dimònia en referència a la llegenda del barri. Mica en mica es van apropant a la setantena de peces realitzades. De fet, pràcticament més de la meitat de la faràndula que surt per festes d'altura a Olot és obra seva. En aquests moments asseguren que, a banda dels nous encàrrecs, també estan treballant, i molt, en fer restauracions i arranjaments. Ens ho explica en Gerard Puigdemont.
Tavi Algueró i Àngel Rigall fa anys que es dediquen a fer figures de faràndula, una tradició que no decau.
Portem fet 66, més o menys, de peces, també fora d'Olot, però sí, sembla que aquest any, diguem, és l'últim. Ja, mira, l'últim barri que quedava era el Desemparat, doncs, bueno, surt un altre encàrrec d'una altra entitat i cada any surt algú que necessita tenir la seva figura de faràndula.
Tret d'algunes excepcions, aquests dos artistes garrotxins noten cada dia més que els encarreguen gegantons, figures més petites que els gegants, més fàcils de portar. És el cas del darrer encàrrec que els hi ha fet l'Associació de Veïns del Barri dels Desemparats. Ho explica Tavi Algueró.
És una dimònia, s'ha convertit en una noia, és petitó, és una gegantona que farà 2,30 metres com a molt, per tant molt portable, podrà portar una mainada de 12 anys tranquil·lament.
S'ha escollit aquest personatge per lligar-ho amb la història d'aquesta zona d'Olot, d'una dimònia i un gorg. Aquests dies, amb el motlle ja fet, toca anar posant capes de fibra de vidre amb resina. De figures noves n'elaboren i tenen feina per tot l'any, però el que també és cert és que cada cop es dediquen més a restaurar figures ja existents. Per saber exactament com serà aquesta gegantona, però, caldrà esperar al maig, durant la festa major del barri.
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.
Anem als esports. L'hoquei Olot vol repetir una nova temporada a la categoria de plata. Si aquest dissabte els olotins guanyen el Cerdanyola o igualen el resultat de l'Oviedo, seran equip de l'hoquei Lliga Plata de nou la temporada vinent.
Els olotins reben un Cerdanyola llançat en aquesta segona volta i que ja va guanyar els de García i Piera la primera. Aquest dissabte l'hoquei Olot recupera Nil Mangas per un partit que jugarà a les 7 de la tarda, mitja hora abans de l'horari habitual.
Que repeteixi el guió. Aquest és el pensament de la plantilla i cos tècnic de l'hoquei Olot per afrontar el partit de dissabte davant el Cerdanyola. Un pensament que trasllada l'equip olotí ara fa un any a la Josep Jou davant gairebé 1.000 persones i certificant la permanència a l'Hockey Lliga Plata guanyant el Vilanova per 5-0. El destí ha volgut que gairebé un any després i davant un rival que també vesteix de verd, l'Hockey Olot pugui certificar jugar una temporada més a la segona màxima categoria de l'hoquei patins estatal. Seria la tercera consecutiva i també a la tercera en el que va d'història del club. Un motiu més que suficient per encarar el partit amb la màxima il·lusió, com explica el tècnic de l'Hockey Olot, Jordi García.
Com més partits ho guanyem i menys partits, menys punts ens deixem escapar aquí a casa, doncs millor. Per tant, sí que seria ideal certificar ja la salvació, estar tranquils, jugar més tranquils, intentar fer coses noves i intentar ja començar a evolucionar també una mica més, perquè després ja serem més tranquils.
Si l'Hockey Olot arriba en un bon moment, el Cerdanyola doncs gairebé més del mateix. Els vallesans arriben després de golejar el Dominicos per 6-2 i encadenar 4 partits sense perdre. Un rival que ja fa fer la guitza. Els olotins a la primera volta. García té molt clar que al davant hi tenen un rival que no serà gens còmode.
És un equip que va començar pagant la novetada, com ens va passar a nosaltres l'any passat, i crec que ara estan bé, estan jugant bé, estan fent una segona volta bona.
L'Hockey Olot Club Hockey Cerdanyola es disputarà aquest dissabte a les 7 de la tarda, mitja hora abans de l'horari habitual dels partits de la Josep Jou. Com sempre, es podrà seguir en directe des de 6:45 a la sintonia de Ràdio Olot.
I segurament us estareu preguntant i per què comença mitja hora abans, doncs ara ho descobrirem, perquè hi haurà una festa grossa de l'Hockey Olotí a les portes d'assegurar la permanència. El club i l'afició han organitzat una sèrie d'activitats aquest dissabte, com un dinar de germanor, una passejada pels carrers d'Olot i un concert, entre altres propostes.
És precisament per això, per aquesta diada, que el partit contra el Cerdanyola no jugarà a l'hora habitual, sinó que començarà a les 7 de la tarda.
Anar a veure l'Hockey Olot cada dos dissabtes és una cita marcada en l'agenda de gran part dels olotins. Els bons resultats i el fet d'estar a la segona màxima categoria espanyola ha provocat que el lligam entre afició, jugadors i cos tècnic cada vegada sigui més fort. Fruit d'això, fa mesos que la Josep Jou compta amb dues penyes que completen la grada d'animació. Per una banda, els quatre gats que fa temps que hi són, i per altra, una colla sorgida fa pocs mesos anomenats els Senglars. Un any després, i amb motiu del primer aniversari, aquests últims han preparat aquest dissabte una diada per l'afició, que començarà amb un barbut musical i un dinar i s'acabarà amb una passejada pels carrers d'Olot fins a l'entrada del pavelló per veure el partit del primer equip. Un dels fundadors dels Senglars és Adrià Plana.
És la nostra manera que tenim d'agrair a l'Hockey Olot doncs, tot el que ha pogut fer per nosaltres, que estem molt, molt i molt satisfets. Des dels Senglars teníem clar que volíem que aquest dia fos especial, no només per la gent doncs, que està a les grades animant a l'equip, sinó també doncs, per famílies que puguin formar part de l'Hockey Olot. I això, organitzem doncs, una mica un dinar popular, un dinar de germanor.
Després del partit entre l'Hockey Olot i el Cerdanyola, els jugadors del primer equip també han organitzat un sopar. La finalitat d'aquesta trobada és agrair el seu suport a tota la gent que s'apropa cada dissabte al pavelló. Ens explica un dels jugadors de l'Hockey Olot, Aniol Mangas.
Sí, de fet l'ambient és això, els últims partits han anat creixent fins a arribar al rècord històric. La setmana passada no en som conscients, però és increïble, 1.200 persones un partit de hockey. Estem parlant que hi ha partits de Champions que no aconsegueixen aquest nombre de gent. I com molt bé dius, això, si fem un puntet o guanyem i ja estem salvats. De fet ja hem igualat els punts de la temporada passada, per tant vol dir que a falta de 5 jornades, si fem bé les coses, doncs podem escalar posicions respecte a l'any passat i seguir creixent.
El primer equip de l'Hockey Olot és 6è classificat i aquest dissabte jugarà a les 7 de la tarda a la Josep Jou contra el Cerdanyola. Si els olotins aconseguissin la victòria, certificarien matemàticament la salvació. Un motiu més d'alegria per a la seva afició.
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.